Efectivament, bueno, gràcies per l'agraïment. La veritat que la ciutadania pues, està contenta per aquest servei i al respecte del que vostè diu pues, estem treballant perquè, òbviament, hem de buscar perfils que sí que tenen la formació i que sí que tinguin pues, unes capacitats per a aquest lloc. De totes formes, recordar-li que n'hi ha un altre agent que està fent mediació i en això de coses pues, ho hem dit moltes vegades, recentment, i jo també ho he dit, necessitem fer un reforç en quant a plantilla en aquesta línia per pues, consolidar, tornar a consolidar la policia de barri, la mediació, donar-li un impuls i pues, en això estem. Gràcies.
A vostè.
Espere, sí, i ara era per al regidor de transparència. Igual que pues, en certs moments hem denunciat la falta de diligència del govern municipal pel que fa a la transparència, avui anem a reconèixer que ara per fi, després de molts mesos d'insistència del regidor, s'ha aconseguit publicar els currículums dels regidors. Però ens hem adonat que hi ha currículum que no està o hi ha regidor que no té. No estan tots els currículums dels 25 regidors d'esta casa. I el motiu era saber per què. Gràcies.
Pues el que no la porta, no la van publicar, que s'apanyen. Tira tu, caballica.
Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Gemma, per les felicitacions. La veritat que m'ha costat aconseguir-ho. També dono gràcies al Departament d'Informàtica, que fa un parell de setmanes li vam sol·licitar que habilitara la caixeta per a poder afegir ahir els currículums, com li he dit. Nosaltres hem començat els darrers dies a, per dir d'alguna manera, a experimentar amb l'aplicació i sap vostè que he insistit molt en que els senyors regidors m'envien els currículums, crec que ho he repetit 20.000 vegades, excepte un cas que sí que me'l va enviar i després no, bueno, no va haver un problema i vaig demanar que me'l tornara a enviar. La resta és simplement no me l'han enviat, aleshores, i això és el problema. Insistís que me l'envien, al mateix temps ressenyar que això és un dels punts de la llum de tol i que l'hem fet i crec que és important que els ciutadans coneguin els seus representants públics en tots els aspectes. Hi ha moltes administracions i ajuntaments ho estan fent i doncs és més informació a l'abast de la ciutat i, per cert, també hem publicat aquesta setmana els convenis, que també estava en aquest primer punt de transparència, però a la seva disposició, si tenen algun dubte, doncs estic disponible.
Moltes gràcies a vostè. Alguna qüestió més? Ah, ja que està ahí. Senyor Llorenç.
Gràcies. Bé, pues, altere l'ordre de les preguntes i així no cal que faci massa viatges d'un lloc a un altre. Pues, la primera pregunta era, pues, com a regidor de diàleg intercultural, apareixia ahir la notícia de que havien començat ja a retirar les plaques del carrer Aviador Franco o antic carrer Aviador Franco, perquè el que es comuniquen els veïns és que realment no saben molt bé com se diu el carrer en el que viuen, si se segueix dient Aviador Franco o ara ja se diu la Sequieta. Entonces, la primera pregunta d'aquest tema era que si es podia confirmar quin és el nom d'aquest carrer a dia d'avui.
El nom d'aquest carrer, d'acord amb l'expedient que s'ha aprovat així, és el carrer de la Sequieta. La notícia me l'han enviat i me l'han comentat i a mi ningú m'ha preguntat al respecte de la retirada de plaques. Vull dir, cap periodista m'ha preguntat, per tant, entenc que la informació l'ha tret d'algun altre lloc, no sé si algun altre regidor ha parlat en aquest periodista, però per descomptat és de diàleg intercultural, no, perquè no sé quina relació té ni per què apareix en aquesta notícia del diàleg intercultural, perquè no li trobo tampoc l'explicació. El que sí que m'han comentat, perquè és un expedient que es va iniciar des d'arxiu i normalització, per raons evidents, perquè s'ha de consultar doncs, el nom correcte, ortogràfic del carrer, abans de fer tota la despesa, no siga cosa que m'ho posen sense accent i correré així, que han passat alguna vegada i fem el ridícul una miqueta, no? I després del punt de vista històric, perquè no era un canvi de nom, insistís, era una recuperació d'un nom antic. Aleshores, pel que sembla, la placa que s'ha retirat no s'ha retirat, simplement ha caigut. I el tema de del canvi i retirada de plaques no és un departament que porte jo, i no sé si algun regidor responsable d'això puga comentar quan se canviaran o per què.
Sí, us estan treballant allà. Sí, senyor Obiol.
Bueno, sí, molt breu. Bé, simplement n'hi ha que s'ha de tenir a la premsa, no? Però moltes voltes la premsa pues, té també errors com altre, no? I aquest és un error totalment de premsa, no? És a dir, les plaques estem gestionant el canvi, i un diari determinat i un periodista determinat, pues, en fi, no sé si diuen que s'ho va inventar o alguna cosa així, però evidentment les plaques estan al posto menys dos, no? Aquesta és la realitat, per tant, és un error. Les dues eren perquè un, com ha dit el regidor Cortés, va caure i l'altre se va pintar la casa i està per posar, que la posarem ara quan tinguem les plaques noves. Per tant, la sorpresa va ser majúscula per a vostès i majúscula per a nosaltres també. Majúscula va ser.
Sí, no per a nosaltres, jo crec que la sorpresa va ser majúscula pels veïns que viuen allí.
Perquè,
perquè realment feia la pregunta perquè ens transmitien això, que... I la següent pregunta, ja no sé aquí, la veritat, perquè no sé qui és al final el responsable del canvi de nom, és un poc si han informat, han notificat, perquè vostè diu que s'ha aprovat ja l'expedient. És cert que ha dit que així, al pleno no s'ha aprovat aquest expedient, entenc que és a través de la Junta de Govern el que s'aprova.
Sí.
Per tant, la Junta de Govern no són públiques i entenc que bueno, si la gent estigués mirant el pleno s'haguera fet el canvi, ja ho sabria, però pel que ens diuen... Els veïns no tenen massa clar això, simplement confirmar si no els han notificat o no els han enviat algun tipus d'informació al respecte als veïns d'aquests carrers, que evidentment els afecta directament el canvi de nom.
Sí, sí, estem en això, és a dir, vam parlar, estàvem en contacte amb una empresa determinada, aquesta empresa determinada per les raons que siguin, que ara jo no sé tampoc, hem tingut que canviar d'empresa, i me consta que la notificació està en procés, inclús jo diria que són al voltant d'uns 170 veïns o per a 200, o sigui que estem en això, no? Però ja li dic, podem fer més o menys gràcia o desgràcia de la nota de premsa d'ahir que va ser, però en fi, no va ser massa feliç, no? Entre altres coses perquè no és veritat, les plaques estan al lloc i el procés de canvi de nom, que jo crec que és normatiu i de la meva perspectiva procedent, doncs està en marxa, o sigui que els veïns...
Lo que feia referència al regidor, que crec que era a la notificació pròpiament dita als veïns i veïnes, i nosaltres el que vam treballar juntament amb la regidoria de proximitat i de participació ciutadana, doncs era que no només se'ls notificara via mailing, és a dir, amb una carta que rebran tots els veïns i veïnes a la porta de sa casa explicant que el nom del carrer s'ha canviat i quin serà el nou nom del carrer, sinó que també volíem fer d'alguna manera habilitar dins d'aquesta regidoria de proximitat i aquesta oficina per ajudar els veïns i veïnes a fer tots els tràmits de canvi de nom en el que pot suposar en direccions, DNIs, documentació, i això és el que se va parlar en la reunió de coordinació prèvia a que això passarà per Junta de Govern local.
Però bueno, me confirmen que tot això no ha passat encara.
No ha passat encara.
Vale. Perfecte, pues la següent pregunta en este cas...
Ara, sí que aclarir una cosa, no se va durar pleno, li vaig contestar en el seu dia a Vox quan va fer la pregunta, perquè tècnicament el secretari municipal va dir que era una competència de l'alcaldia i se va resoldre així, que és com normalment nosaltres ho hem fet així. Després, evidentment, me van preguntar i en total transparència sempre ho hem dit, i s'ha de premsa diverses vegades, o sigui, no s'ha amagat a ningú res. El que passa és que l'execució material de l'acord encara no l'hem fet, està en el procés, també canviar totes aquestes plaques val uns diners, que també pues, el pressupost municipal no està en vigor, tindrà les partides que tindran i bueno, les notificacions i tot això, però que me consta que s'està treballant coordinadament per a fer-ho, facilitant-li als veïns el màxim possible aquesta qüestió. ¿Vale?
No posava en dubte que quede clar que la legalitat d'això, sinó simplement que el regidor havia dit que s'ha d'aprovar així, i suposa que se referia a un així físic,
així pobre,
no? Perquè físicament també fan així les juntes de govern, però realment així en un pleno, així en un pleno la gent pot dir bueno, i quan ho vau aprovar això i per què no m'ho vau dir res? No? En un plenari això no s'ha aprovat. No? Que quede clar simplement per no confundir els veïns, que ja estan prou confundits perquè no saben en quin carrer exactament viuen.
No, però menys de lo que vostè creu.
No, bueno, jo el que me transmitissen, no, jo no visc allí.
Estan en lo que veuen en València. Però
jo no visc allí.
Així és.
I per al regidor, en este cas de transparència, que jo estic segur que esta sí que és per a vostè, Mire, revisant la sede electrònica, ve el moment, no? Ve el moment de pagar tributs i estava mirant el calendari fiscal. En el calendari està publicat el calendari fiscal de 2025, però en aquest calendari fiscal pues, està l'IBI, la tassa de vehicles, bueno, les tasses municipals, en definitiva, però no apareix la nova taxa de basures com a tal. És a dir, avui dia, en el que n'hi ha publicat en la web, falta una taxa. Simplement, no sé si entenc que se pot modificar, però simplement, en aquest cas, no seria tant una pregunta, sinó un prec de que modifiquem quan abans millor, perquè estem en el moment i en la plana web pues, la gent veu el que ha de pagar, però la taxa de basures no apareix al calendari com el resto de taxes.
Un moment. Per lo que tenim la interventora, sí que ho pot explicar més fàcil tècnicament que ningú. Ja està.
L'alta, la primera vegada, té que ser objecte de notificació individual. Te la tenen que rebre. A partir d'ahí ja sí que se convertís en un tribut de devengo periòdic i notificació col·lectiva. Entonces ja se publica i s'obre un període de pagament voluntari que se publica. Però la primera vegada n'hi ha que notificar individualment a tots els subjectes passius. Rebran les notificacions a casa i a partir de la recepció de la notificació se'ls obrirà el mes que tenen per poder presentar la reclamació que estimen oportuna i també a partir d'aquest moment s'obri el plaç de pagament. O sigui, que estarà en funció del moment en què recibisquen la notificació individual.
Provem un padró nou, és el que està explicant la interventora, i aleshores no podíem ficar-ho dins del pla per no confundir a ningú. També és important que hagi la pregunta perquè la gent sàpiga que ho estem informant. Allà on anem, que n'hi haurà gent que potser la rebrà i l'altre del costat no la rebrà, i llavors dirà, què està passant, que no m'han enviat, a veure si me passa el plaç, que no se preocupen, que hasta que no arribi i se notifique no es comencen els plaços i que possiblement durant tot aquest any esta vegada aniran arribant. I ja l'any que ve, quan tal, la idea és que estiga el període de pago el primer trimestre, que és com ho havíem ficat, però enguany pot arribar perfectament setembre 1, octubre 3, serà més complex. ¿Vale?
Quan diu notificació, entenc que és que hauran de firmar que han rebut la notificació, o sigui, el procés, estar en casa, aquestes coses.
Si no es troba la publicació, el procés de notificació és que contempla la llei.
Gràcies.
Sí, en el calendari de contribuent que està penjat en que baixin en la pantalla que tenim aquí a l'Ajuntament, sí que està posat ben explicat lo de la taxa de residus, les bonificacions i les reduccions per a les empreses. I a més, el passat diumenge també se va publicar en una pàgina sencera al periòdic Mediterrani i ese calendari del contribuent on també va explicat lo de la taxa de residus.
Sí, no, de fet, la meva confusió venia per ahí, perquè sí que tenia la quartilla, clar. I així sí que apareix. És cert que apareix només la data límit per a sol·licitar una sèrie de reduccions i, clar, com no ho havia vist en la plana web, simplement era perquè,
bueno. Perquè no se pot aprovar, com ha explicat
la interventora.
Perfecte, gràcies. I l'última pregunta ja és per al regidor de promoció econòmica. Hem conegut, bueno, vostès han publicat la suspensió del mercat d'antiguetats que se celebra en la plaça del Llaurador en principi per als dos pròxims diumenges, este diumenge que és 30 de març i el següent el 6 d'abril. La veritat és que la informació que hem vist publicada no ens deixava massa clar què havia passat i quines accions van a prendre, i simplement per conèixer la informació en major profunditat. Moltes gràcies.
Senyor regidor.
Sí, pues, bueno, sense causar ningún tipo de alarmisme, pues, últimament, però d'alguna manera els puestos que no estaven complint les normes per a poder vendre en certa, diguem, legalitat. Llavors, donat que molta gent que és venedora en aquests tipus de mercats, ells mateixos manifestaven que volien una regulació, van dir algunes reunions en policia local, l'inspector, i ell mateix ens va aconsellar que tancarem un parell de setmanes per tal de poder-lo regular, poder fer una sèrie de normativa que li hem comunicat que sí estan fent les coses com toca, i ells al mateix temps generen una acció conjunta en policia i control nostre des del Placero per tal de que se complisca estrictament allò que se té que vendre, el tipus de material que es té que vendre i les persones autoritzades per a poder vendre.
I la traçabilitat on veig, claro, el material, especialment.
No volia entrar en...
Bueno,
però sí, d'on venia, d'on ve el material que es ve.
Són dues setmanes, estimen que ho podran...
Sí, sí, està pactat en policia que anem a parar dues setmanes, ho tenim ja tot preparat, aquestes dues setmanes se va regular, no està regulat, però se va a fer una aposta més important per el control de les situacions.
Sí, simplement fer una aportació. Nosaltres, des de policia, se fan controls i sí que pues, hem detectat periòdicament pues, que n'hi ha alguns casos que no se complien, algunes coses, per això hem decidit parar, regular tot, veure exactament què està passant i per això creiem necessari estar parat per tornar en més, també un mercat més en qualitat i realment pues, enfocar-ho molt tant a la legalitat concreta de tot el que hi ha més a una qualitat major.
Molt bé, stop, think and go. Està bé. Stop, think and go. A vegades és necessari. Alguna qüestió més, senyor Casabó?
Sí, preguntar-li a vostè, senyor alcalde, és per un fet que vostè ja ha anunciat en diverses ocasions, però no s'havia materialitzat, però ens ha arribat que ara sí que va fer-se efectiu, que és la compra de l'alqueria i l'hort de Pujol. Entonces, preguntar-li si és així, que ara sí que va fer-se efectiva aquesta compra que vostè ja havia anunciat en anteriors ocasions, quin cost va tindre aquesta compra per als veïns i veïnes de Vila-real, de quina manera es finançarà la compra i també si hi ha algun pla d'ús per a aquest espai, per a que no ens passi com altres exemples que tenim, pues, no sé, em recordarà el Bingo del Cedre, Molinou, Alqueria del Carme, Molí la Vila, espais que tenim que són propietat municipal i als quals no se'ls ha donat ningú ús, si ens pot aclarir això.
Bueno, primer, jo no sé on he dit que ho anàvem a comprar. Aquesta és la primera. Suposo que vostès tenen informació privilegiada d'algú que es l'ha passat, perquè jo públicament no he dit mai que l'anarem a comprar. No, públicament, a on? Ah, fa uns anys. Quan...
Això li he dit, 17, sí, sí.
2017.
Per exemple, pues, l'alcalde afirma que hi ha interès en adquirir aquesta alqueria. Vale.
Interès.
Una altra notícia, sí. Plantea adquirir ben lloc otros 7 edificis històrics. Entre ells estava esta alqueria de Pujol. I ens, pel que ens ha arribat ara...
No, és bo que ho diga perquè si no ho explicaré millor. És lo important. Bueno, evidentment tot això forma part d'una necessitat que té la ciutat, que és la de gestionar un pla general de l'any 1993, que vostès van arribar a governar en el 95, van estar 16 anys en l'Ajuntament de Vila-real i moltes de les coses d'aquest pla general, com vostès saben, i així anem-nos va, pues unes les van destruir o destrossar jugant al Monopoli i estem pagant-ho ara, i altres ahí s'han quedat i no han fet res. L'alqueria de Pujol, que perquè ens entenga la gent, és aquest edifici únic que n'hi ha darrere de Sant Pasqual, darrere de la Casa de Polo, o sea, Sant Pasqual, Casa de Polo, i després l'alqueria de Pujol, una alqueria construïda en 1910, d'una antiga finca tarongera també, a l'estil un poc de lo que era la Casa de Polo, de lo que ha sigut els nostres orígens, en la qual, en el pla general de 1993, repetís que vostès en el 95 van entrar a governar i van mantindre, se delimita tot com a zona verda el que actualment té interès l'Ajuntament de Vila-real. Com a zona verda vol dir que l'Ajuntament de Vila-real té obligació d'expropiar i s'alqueria i tota la zona verda. O sea, en aquest cas, que és molt diferent a tres coses que han passat en aquesta ciutat en els últims anys que hem adquirit patrimoni, com per exemple el Gran Casino no teníem l'obligació d'adquirir-lo. En aquest cas, per explicar-li als veïns i veïnes de Vila-real perquè no duguen a confusió i no es comencen a fer demagogia de la compra quan no podem mantindre-ho i tot això, si ara l'Ajuntament de Vila-real no fora responsable i en una oportunitat que tenim de poder-lo adquirir no ho adquirirem, el comprador que ho adquirirà ens podria exigir l'expropiació i nosaltres li tindríem que expropiar i s'alqueria i la zona verda. I és la realitat. Algo que haguem hagut de fer vostès durant 16 anys que no van fer. Al mateix temps està l'alqueria enmig d'un marronazo des que vostès se van deixar, d'aixòs empastres, que és una unitat d'execució que se tenia que desenvolupar, que no van fer res en 16 anys, i en el qual n'hi ha algunes de les parcel·les en la reparcel·lació que tenen un aprofitament per fer pisos i dos carrers, o el Rosselló, i un altre que va per darrere que pràcticament passen per la porta de l'alqueria i que tenen que tallar, destruir, ja que hem tingut avui un debat molt interessant sobre l'Arboleda, si fem el que diu el plan de l'any 93 que vostès van deixar ahir, no van tocar, i no entrem l'Ajuntament a gestionar aquesta història, hem d'arrencar més de 300 arbres i destruir aquest jardí. Val? Aquesta és la realitat que n'hi ha avui allí. Dit això, per això en el seu dia, el que m'ha recordat vostè, que per això li he dit que m'ho llisquera, és que nosaltres, sempre que ens han preguntat, però el Compromís ha governat en nosaltres, en el 2017 també estàvem governant junts i sempre hem tingut la idea. Per què? Perquè sabíem que pront o tard algú ens podia reclamar l'expropiació d'això i podia convertir-se en Dominiques II, que ja ens va costar 7 milions d'euros, 7 estava en el conveni i finalment vam pagar 4 i mig més 1 quan vam arribar, 5, però quasi 8 podíem haver arribat a pagar si no haguérem gestionat responsablement aquest equip de govern quan va arribar, podíem convertir això en Dominiques II. Dit això, evidentment, hem tingut sempre molt d'interès en desactivar la bomba i al mateix temps, este ajuntament, antes del Pla General de 1993 ja inclús, tenia protegida aquesta alqueria. És a dir, l'Ajuntament de Vila-real ha protegit l'alqueria de Pujol, el qual, evidentment, també fica un element més en tota aquesta problemàtica. Mentre la marquesa que vivia allí, que la gent que ens coneix vivia, fa 2 anys que ha faltat, tenia un dret d'usufructe i ningú la podia traure, com és lògic per uns acuerdos que n'hi havien. En el moment en què la titular que va vendre tot això a una empresa per a fer allí uns canvis en aquest pla general, però no van arribar a temps perquè pues, se va produir un canvi en 2011 així en el govern i vostès ja no van continuar fent empastres, això és la realitat, pues a partir d'ahir se va quedar tot aquest tema en mans dels bancs. I aquests bancs, en aquests moments, el que té els drets directes després de molt de treball i de molt de lío allí dins és pues, la Caixa Rural del nostre poble a través de l'empresa Cimenta, que és la que li gestiona els immobles que té dificultats perquè són la Caixa Rural que va donar el préstec a aquesta constructora per a construir aquestes coses que segurament estaven pactades en el govern anterior per fer allí algun canvi, obrir carrers o el que s'hi tinguera que fer. Dit això, l'alqueria està protegida, el jardí està protegit, no només l'alqueria, té una protecció integral, per tant, 1.800 metres, dos fanecaes, perquè ens entenga la gent, al centre del poble, darrere de la casa de Polo Nostra, estan protegides com a zona verda i un edifici singular, en la vocació, per tant, de que siguin públiques, quan ho protegís algú en aquest sentit, i damunt, no és que tenen la vocació ja abans, sinó que en la normativa i el que està aprovat així, hem dit que s'han d'expropiar i tenim l'obligació. Bueno, pues en aquesta vocació d'intentar desactivar la bomba ens ha arribat informació de que podia haver l'oportunitat d'adquirir-lo a un preu evidentment molt competitiu i molt bo per als interessos generals de l'Ajuntament de Vila-real, que si no ho fa ho haurà d'adquirir igual, si li reclama algú. I estem en el perill inclús de que algú se ho poguera quedar i després fer el negoci com s'ha passat en l'Hostal del Rei. I per tant seria jo un molt, molt alcalde, mal alcalde, i l'equip de govern que n'hi ha així, si fórem responsables de permetir que especulara la gent en una alqueria protegida i en 1.800 metres de zona verda enmig de la ciutat. Com no som aixina i anem a treballar d'una altra manera, doncs sempre hem dit que teníem interès en desactivar la bomba i en arreglar-ho, com a més és una oportunitat brutal per l'Ajuntament de Vila-real i pel poble de Vila-real crear un pulmó verd en el centre de la ciutat que no anem sobrats. Tenim un xicotet jardiner de Sant Pasqual per la quantitat de gent que viu, tenim el jardí de l'Alguer molt xicotet, que ara han millorat i tal, però fijeu-vos en vostès en l'ensanxe de Vila-real, per entendre-nos en l'eixample, com diuen en Barcelona, que és de la Muraca, vaja la quantitat de pisos, gent que viu i quins jardins tenen. ¿Vale? Per tant, jo crec que podria ser, evidentment, una enorme i interessantíssima oportunitat. Li ho dic perquè així n'adelantem en els usos i tot això. Els usos, evidentment, des del punt de vista del Pla General d'Ordenació Urbana, si ho compra algú privat, no pot ni viure allí. O sigui, són avantatges actuals en aquests moments, perquè com està delimitat, zona verda i protegida, no li podem donar la cèdula d'habitabilitat. Lo qual, evidentment, no tindríem més que expropiar-la. Però per a l'ús públic i dotacional sí que seria útil. Nosaltres hem anat allí, a veure-ho, l'alqueria està en molt bones condicions, inclús la vicealcaldessa me va acompanyar i Santi Cortés també va vindre, l'alqueria està, des de luego, ha sigut una sorpresa, en molt bones condicions, evidentment tota Alqueria, que té 300 metres i pico, que és un espectacle, parlant clar, perquè jo crec que no hi ha ningú edifici sin en aquest poble, de la qualitat que té i tal, pues requereix tota una sèrie de tractaments i coses, i el jardí pues requerirà un treball i un tractament al respecte. Bueno, dit això i per acabar i ser públic, perquè com vostès ja van rodant, ja el vaig veure ahir que en la crítica al muro de Casa de Polo ja va ficar que mentre tenen abandonat el museu de la ciutat i tot el que tal, ara se dedicaran a comprar patrimoni, perquè ja suposa que anava darrere d'això, perquè clar, primer critiquen l'abandono nostre del museu, i però després de criticar-lo pregunten... tenen interès a veure què està passant, en vez de preguntar primer i criticar després. O sigui, això és el contrari, però bueno, ja cada un així fa la seva feina i fa el que té que fer. En definitiva, va haver una possibilitat, i hem estat treballant, de poder-la adquirir, evidentment, perquè ens vam enterar que n'hi havia una venda a través d'un fons d'inversió per part de tal. I estava a punt d'acceptar el fons d'inversió la compra, que evidentment l'únic interès que ha tingut el fons d'inversió és dues coses. O bé quedar-se'l per a vindre així i negociar una modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana perquè li permetirem fer ahir el que no se pot fer, el qual no ho anem a tolerar, uno, o dos, perquè ho anaven a comprar i després, si el preu és així, ja molt bé, demanamos l'expropiació i tindré que pagar nosaltres el doble o el triple en tot un pleita de més i en tot un jaleo que tindríem. Per tant, dit això, conforme crec que ho he intentat explicar, un tema complejo de la millor manera possible, sí que els tinc que dir, i no tinc problema en fer-ho públic, que vam tindre que correr molt, vam estar mirant-ho, vam fer un informe per part dels tècnics municipals nostres de com estava, del valor que tenia, del tema del pla general i de tota la història, per a no perdre l'oportunitat, i vam fer una oferta, evidentment, a ese fondo, bueno, a través de la Caixa Rural i tal, a veure si se mos acceptava el preu que consideràvem que podíem acceptar. Finalment, no tinc problema en fer-ho públic perquè ja és real, ens tenen que notificar en breve i no vull perdre el temps en aquesta qüestió perquè se vaig escampant per ahí coses i es comencem a tindre una campanya con la que vaig viure del Palau de Benlloc i totes aquestes demagogies que van fer durant temps en el Gran Casino i ara és quasi la seva sede, sempre que poden. Entonces, com no vull tolerar això i crec que el millor és quan més transparent millor, i s'ha oferta que ha fet l'Ajuntament de Villarreal s'ha acceptat, igual que van fer en CaixaBank i tal. Hem oferit 280.000 euros per tot, per els 1.800 metres de zona verda i per l'Alqueria. Ens han dit ok. I la valoració que fan els nostres tècnics municipals en l'informe són 800.000 l'expropiació si se tinguera que fer. ¿Vale? I estan els informes. Per tant, a mi me pareix que és una excel·lent notícia per a la ciutat de Villarreal, i ara anem a veure com la financiem. Bueno, pues, o bé la financiem via pressupostos, que anem a ficar-los ara en aquests moments, perquè pràcticament és una broma pel que hem pagat dels 70 milions d'euros en l'urbanisme i en les sentències que hem tingut que pagar, però hi ha inclús una possibilitat perquè no tinguem que anar inclús als diners, que ja parlaré la interventora al respecte del tema, perquè és desactivar un problema i damunt pues, aconseguir un patrimoni per a la ciutat. Saben que quan venem subastant parcel·les que obtenem per el desenvolupament de la carretera d'Onda, i aquestes parcel·les, quan se venen com és patrimoni municipal del sòl, si calgo que no sé si els tècnics que me corregisquen, només se poden destinar a adquirir nou patrimoni municipal del sòl conforme diu la llei. Val? Aleshores, inclús l'operació que anem a intentar fer, que és el que estem treballant, com l'oferta que ens han acceptat ens donen 3 mesos per a poder executar-la i pagar, perquè som una administració pública, ho faríem via el que obtenim de la venda de parcel·les de carretera d'Onda, que en aquests moments ne tenim diverses industrials gràcies a desenvolupar el polígono, i que aquestes se traurien a subhasta i en el que s'obtinga d'això se comprarien. Se compraria esta, perquè és absolutament legal, evidentment, vendre patrimoni, que són les parcel·les d'industrials que no ens interessen, el que ens interessa és vendre-les i que s'instal·len empreses, evidentment, i nosaltres adquiriríem esta, que evidentment me pareix una de les millors notícies dels últims anys en Villarreal. Jo, més transparent, no li puc ser. Això és el que li puc contar, i a partir d'ahí pues, li anirem informant de tot el que se vagi produint. Val?
Sí, per tota l'explicació que ha fet, bueno, només recordar-li que en tot aquest període, 14 anys, ha sigut vostè alcalde també.
Però n'hi havia una marquesa 2 anys vivint allí en uns drets d'usufructe que jo no podia tirar.
Pues 12 sense marquesa.
12.
12 sense marquesa.
En això estic treballant.
preguntar-li per l'ús de l'alqueria, el jardí entenc que serà jardí, però l'ús de l'alqueria, no, aquesta pregunta no m'ha contestat, i després, per tota l'explicació que ha fet, preguntar-li també si l'equip de govern té intenció d'adquirir totes les zones verdes i dotacionals que el Partit Socialista va pintar en el Pla General d'Ordenació Urbana del 93, perquè evidentment n'hi ha moltes més, i a totes té intenció d'anar adquirint-les totes, les que se van pintar com a zones verdes o dotacionals en el Pla General.
Clar, és el que haguera tingut que fer el Partit Popular en 16 anys, en vez de gastar-se diners en les espilfarros que van viure, en edificis faraònics, i generamos la deuda que ens va generar, haver gestionat totes aquestes coses, que per això les pinta un el plan. És a dir, quan ho fa un plan i li amarga la vida a un veí i li diu que on podia construir, en teoria, podia haver construït uns pisos, no pot construir-los perquè en el futur va ser algo pa tots, una zona verda, una escola, un tal, el que té que fer és anar desenvolupant això. I això és el que hem anat fent. L'informe, per exemple, ho vam fer públic l'altre dia, que en una cosa pareguda, en una situació pareguda, està en el lamentable estat dels patis del pavelló del Melilla, que és zona verda també, i evidentment que també, ho hem dit, ho hem fet públic, anem a adquirir aquesta zona verda i anem a tirar aquests patis per a garantir la salubritat i el que realment el barri necessita. Però li vaig a dir una cosa, evidentment és tan gran l'empastre que vostès van fer i el mal que van gestionar en aquesta ciutat que evidentment nosaltres necessitaríem 5 pressupostos per fer front a tot el que n'hi ha pintat i evidentment marcarem prioritats i anirem treballant. I quina és la prioritat? Li ho torno a insistir. En aquest cas és desactivar una bomba. Sempre que veiem que podem adquirir algo a la meitat o a la quarta part de lo que realment ens costaria expropiant, com és el cas d'ara, pues evidentment no necessitarem de fer una bona gestió. A què s'utilitzarà? Pues ja veurem. És a dir, evidentment, estudiarem el tema, però jo només li tinc que dir una cosa. Si realment tenim sort i finalment el govern de la Generalitat tira endavant el centre de salut de Torrehermosa, ahir llevarem molts servicis, per exemple la biblioteca infantil, que aquest barri se queixa que no tenen els xiquets i tot això i tal, i bueno, pues podia ser fantàstic, per exemple, i s'alqueria una part, la planta baixa, que poguera ser la biblioteca infantil, que a més tenen jardins xulíssims per a poder llegir, per a poder eixir, per a poder fer tal, i bueno, servicis municipals de molts tipus, des de qüestions culturals, no sabem on ficar els quadros en les exposicions i estem col·lapsats, podria ser una galeria d'exposicions espectacular, la millor de les millors de la província, bueno, pues claro que té moltes possibilitats i el que n'hi ha que fer és, ara de moment jo he explicat el perquè, després estic dispost, evidentment jo ho treballarem entre tots per a que destinarem l'alqueria i no destinarem l'alqueria, no és un capritxo de ningú en aquests moments, val? Era el que els volia explicar. Alguna qüestió més? Gràcies. Bé, pues no havem més assumptes que tractar, moltes gràcies a tots i a totes, molt bon dia i s'alça la sessió.
Hasta cuando nos marchamos lejos, por cobardía o por despecho, por un amor inconsolable. Cuando en casa el tiempo pasa sin vivirlo, y lloras porque no sabes por qué. Una fuerza enorme está en nosotros mismos, la sencillez de lo sencillo. Las luchas son inútiles, es más fuerte que una muerte incomprensible, es vencer esa nostalgia que no se va de ti. Tienes que poner los dedos en tu herida y entonces sentirás.
Hola, muy buen día, estamos así en Luis Cabedo, colaborador habitual del programa. Buen día, Luis.
Molt bon dia, Miriam, com estem?
I, bueno, ja hem parlat un poquet de que venies a parlar, però contamos.
Sí, no, d'alguna manera, en estos dies que el tema estrella, però desgraciadament, és la Dana de València, pues jo vull donar una miqueta de llum a l'esperança, no? I avui les cançons que tractarem parlarem d'això, de l'esperança. Vale. I ficarem d'exemple al municipi de Villarreal, perquè en l'any 46 i 54 van haver dos gelades a este poble que en aquella època no existia el paro ni existia res. Vivíem encara en una postguerra cruenta, la gent encara anava en cartilles de racionament i va haver un empresari que va decidir que, bueno, que no tenien que estar mirant al sal a veure per el nostre futur, no? I avui en dia Villarreal és una potència industrial no? I és el que, diguem, a diferent d'altres pobles d'ací de la comarca, ens desmarca respecte a aquestes, no? Entonces, vull referir-me que a lo millor, lamentablement, tenen que passar sempre desgràcies per a que la gent se fiqui les piles, sobretot la classe política, i busque solucions a aquests problemes que, lamentablement, estem vivint dia a dia, com és el canvi climàtic, per molts que vulgui gent que no vulgui reconèixer-lo. I si no és un canvi climàtic, és una cosa que se succeeix repetitivament en aquestes comarques i en aquestes terres. I si te va bé, pues es comencem i contarem més o menys el que va passar en el nostre poble i el que te comentava, no? La revista Cadafal, en un article que va publicar en el seu dia Esteban Cardarrius, que va ser al setembre del 93, ens contava les dues catàstrofes meteorològiques que van canviar el devenir d'este municipi. No són altres que les famoses nevades que van haver, com t'ha dit, en l'any 1946 i la segona a l'any 1954. També tinc que dir-te que la revista Poble, a l'any 2000, Domingo Font Pitars també va fer un ampli resum de tot el que va ocorrir, inclús incrementant datos que entonces no, en l'article anterior, que era més antic, no donava, no? I en que ho intentarem desglossar una miqueta perquè la gent se faci una miqueta la idea del que va ocorrir en aquells anys. I és que la primera vegada que va nevar a Vila-real va ser el 16 de gener de l'any 1946, en la vesprà de Sant Antoni Abat, el patró dels animals. Aquella vesprà, a punt de fer-se de nit, no es va celebrar la matxa. Aleshores, la bendició dels animals, Miriam, era impartida a la placeta front al convent dels frares franciscans. Per aquells anys, eixia un pare del convent, beneïa els animals i començava la desfilada. El recorregut de la matxa feia parada davant de la casa dels tres clavaris. Però aquell any va quedar en no res. El convit dels rollers, de l'aiguardent, de les coques i els pastissers, que tots els que participaven sempre eren obsequiats. Aquella nit tampoc va eixir la ronda dels serenos, ni se va entonar el tradicional Ave Maria Puríssima, les tantes i nevant. Tots els habitants de la vila tenien algo en comú. Ningú havia mai conegut el fenomen d'una nevada de tals proporcions. Al fer-se forts aquell 16 de gener, l'aspecte del cel era ben sinistre, grisos nuvolons i quasi que negres com el betum, els quals eren acompanyats de rajos i rellams. Tot va començar en una lleugera i suau pluja, polvoritzada. Va estar molestant i presagiant tormenta des de la vesprada. La nit prematura, creada per la negror del sol, va fer tancar portals. La gent va anar provisionant-se de ciris i de velons, per si a cas. I a poc, com de prova, un floc de neu per ací, un altre floquet més enllà, sense arribar a quallar com invasors en terres estranyes, sense grossa de quedar-se. Als carrers deserts, l'aigua de pluis vells es va congelar i en diminuts cristals que seguien caent, engrossant-se per l'aire, formant flocs blancs, cobrint tota la superfície de les coses. La blancor ja era el color del piso, neta, impoluta, sense immacular. En poc de temps, tot va quedar del color de la llet i en 50 i 60 centímetres d'altura sobre el piso, a lo que va arribar la neu. Al cap de 12 hores va deixar de nevar. El mal ja estava fet. A poc va anar alternant-se el paisatge, la plaça de la vila, per exemple, amb l'antic ajuntament de neu sense estrenar, la va destrossar la ploguda sense miraments i va desaparèixer tota la blancor. Esta foto la ficarem així en la ràdio perquè la gent sabia com estava l'ajuntament d'aquella gelà. Tot es va convertir en fang, en lleig brut. Res, no va durar tan poc com aquella estampanada d'enca. Sols va quedar el fred, i molt de fred. La gent va córrer als camps, els delicats tarongers verds i blancs sense flor, amb els fruits encara penjant de les blanques, s'havia gelat. Al poc de temps es van secar i van morir. Este desastre va aconseguir que desapareguera la vida dels arbres i de les plantes, i tots cregueren que amb ells desapareixerien els pardals i els insectes, les papallones, els mosquits i les avespes. I els arbres foren talats, arrencats i venuts, com a llenya productora de calor perdut, per a cremar-se en tots els forts morumos de Onda i de Ribesalbes. Altres pardals i altres papallones van tornar, les serres i sangrantanes van eixir dels seus amagalls baix les pedres i els ribassos, però dels fruits solament es van aprofitar els recollides d'aquella vesprà. És que quedaren al sol dels horts, amuntonants i pendents de ser portats als magasins. Després, els plantons dels tarangers van haver de competir amb tota classe de sembrats que donaren de menjar a la gent. Ja t'he dit que era una època que no hi havia par o neve, la gent va tindre que plantar en seguida per a poder menjar. Recorde que eren anys de postguerra, però els vilarrealencs de l'època van estar acostumbrats a conviure en la cartilla de racionament i amb el pa de serraura. Inclús van ser molts que anaven a l'extraperlo per a autèntica necessitat. Com a curiositat, Míriam, aquell dia Màlaga i Almeria van ser les úniques capitals de província que van estar sota Saro, ja que el resto d'Espanya estava baix de Saro. La neu també va nevar a València i Alacant, i molts llocs que mai solia fer-lo. A més, van veure espècies vegetals que van quedar extingides de la província, o sigui, hi havia plantes i tal, que a raïs d'aquello ja no van tornar a veure's. La segona va tardar 8 anys en arribar, la segona gelada. El cop de neus i freds entre el 2 i el 4 de febrer de l'any 1954 va ser semblant a l'anterior. El record desagradable de l'engany de la neu estava gravat a foc en les memòries de tots els ciutadans d'este poble. No van abandonar ni netejar els arbres, ni talaren els tarongers, es van deixar a l'arbit. Però els homes que aprengueren la lliçó van formar cooperatives i van instal·lar fàbriques i indústries, que és el que avui en dia és Vila-real. Les mateixes que avui admiren el món de la ceràmica. L'escornia d'este poble va tindre ja dos senyors, el camp de tarongers i la indústria ceràmica. O sigui, l'economia d'este poble ja se basava en això, en les dos. La primera nevada, en la inconscient complicitat dels agricultors, van ser catàstrofe local total. L'altra, catàstrofe també al cap i al fi. Va servir perquè el nom de Vila-real siguera sonant per Europa per les seues taronges i en el món sencer per els seus taulells, convertint-se en la primera factoria productora de les dos productes. Vila-real d'aquella desgràcia va aconseguir lo més difícil, l'equilibri constant en la economia, junt a l'agricultura, la indústria i els servicis que donaen aquestes empreses. Diuen que per aquí que la música pot curar l'ànima i no es podríem estar més conscients en este moment, ja que a causa de la dana són moltes les persones que canalitzaren este dolor no hem tingut més opció que refugiar-nos en la música, la qual ens recorda que el sol tornarà a brillar aviat i és important mantenir-nos units i plens d'esperança davant esta situació. Just per esta raó, Míriam, avui volem recordar aquestes peces musicals que segur a més d'un ens donarà un rayo de llum enmig de la foscor. Avui escoltarem unes cançons que poden ajudar d'alguna manera en estos temps difícils i que segurament els brindarem una miqueta d'esperança. Havem començat escoltant la cançó com per al començar del nostre post de La força de la vida, de Paolo Basili, que estava casat per cantar per Sergio Dalma. I és que esta cançó és un himne a la resiliència i a la capacitat humana d'enfrontar i superar les adversitats. A través de la seva lírica, Ballesi explora els moments de desesperació i dolor, però sempre ressaltant una força interna que tots tenim, capaç de guiar-nos cap a la llum fins i tot en els temps més foscos. Però ara vull escoltar també la cançó de Mumford & Sons, After to Storm, que és la primera plaça discogràfica de Mumford & Sons, titulada Sing No More Dying, en va enfocar molt en el poder de la fe, tant en que es basa en la religió com en la que no, ja que Marcus Mumford va mencionar en el seu moment que aquesta havia de fer-se en celebrar-se, i això ho va fer el cantautor anglès en totes les cadascuna de les seues lletres, i no hi ha dubte que aquests dies complicats és la fe la que a molts es manté positius davant el panorama, ja que tenim l'esperança de tornar a somriure quan passi la tempesta. Just com un pad de After the Storm i companyia ens recorden que les coses dolentes no són eternes i que un dia el sol tornarà a sortir per a tots, per més trencaix que ho sentim. Not this mind and not this heart I won't rot. And I took you by the hand and we stood tall and remembered our own land, what we live for. But there will come a time with no more tears and love. I després d'esta cançó, no reconeixem que una miqueta tristota, escoltem a un gran com és Bon Jovi en su Living and Prayer. Living and Prayer. que està cansat llançant l'any 86, perdona, a un prayer, Live on Prayer, es va convertir en un èxit i número 1, que després es va convertir en la cançó insígnia de la banda, i la qual explica la història de Tommy i Gina, una parella de classe treballadora que lluita per arribar a final de mes, i prometen aferrar-se al que tenen. És una cançó amb què molta gent pot relacionar-la en temps de lluita. També anem a seguir ara en Save the World, de Swedish House Mafia. Into the streets, we're coming out. We never sleep, never get tired. Through urban fields and suburban life. Turn the crowd. La cançó en si podria ajustar-se perfectament a la manera com les persones estem unint-nos en poder ajudar als damnificats de la dana, perquè encara que no ho parega, entre tots estem passant el nostre granet d'arena per ajudar a aquestes persones que del dia a la nit ho han perdut tot. També Eminem, en la seva cançó Not Afraid, també fa una cançó a l'esperança. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you. You can try and read my lyrics off of this paper before I lay 'em, but you won't take the sting out these words before I say 'em. 'Cause ain't no way I'm gonna let you stop me from causing mayhem. When I say I'm gonna do something, I do it. I don't give a damn what you think. I'm doing this for me. So fuck the world, feed it beans. It's gassed up. If it thinks it's stopping me, I'ma be what I set out to be, without a doubt, undoubtedly. And all those who look down on me, I'm tearing down your balcony. No way fans are bust, don't try to ask him why, how can he? From infinite down to the last. Per a molts, el suport d'altres persones en situacions complicades és indispensable per a tenir esperança en el futur. I algunes de vostès probablement se n'estiguen donant compte a través d'aquestes videotrucades i missatges de WhatsApp que els enviem als seus amics i coneguts en aquests dies que ho han perdut tot, que d'alguna manera els ajuden a fer les coses més suportables. Com bé diu Eminem en esta cançó, en el seu disc Road to Rover, caminaremos juntos por este camino. A través de la tormenta, cualquiera que sea el clima, frío o cálido. Shit and cut the crap. I shouldn't have to rhyme these words in the rhythm for you to know it's a rap. You said you was king, you lied through your teeth. For that, fuck your feelings. Instead of getting crowned, you're getting captain. També Coldplay, en la seva cançó Fish You, també fa honor a l'esperança. És una de les cançons més arribadores de Coldplay i pot ser una de les seues joies musicals més reconegudes i sense dubte amb una justa raó. Però més enllà d'això, esta peça es va crear amb la intenció de transmetre-li un missatge d'alè a qui l'escolten, cosa que aconseguís amb esta lletra emotiva i poderosa on Martin esmenta que sempre hi haurà una llum al final del camí, fins i tot si les nits arriben a ser molt fosques. Amunt l'esperança. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. també la cançó Ready to Start de Arcade Fire, també hemos parla de esperança. És veritat que algunes vegades la vida s'encarnissa amb una mateixa persona, però si alguna cosa hem après de tots aquests clops amars és que ens tornem més forts amb cada colp. I això ho notem quan ens enfrontem a situacions complicades i no ens sentim els mateixos abans. Per descomptat, la dona i tot el que en comporta no és l'excepció, i aquesta cançó d'Arcade Fire ens ajuda a recordar el destí que, per més coses que es faci passar, mai tindrà el gust de veure-nos derrotats al 100%. També The Killers, en la seva cançó Be Still, mos seguís animant.
Be still and go on to bed. Nobody knows what lies ahead. Life is short, to say the least. We're in the belly of the beast. Be still, wild and young. Long may your innocence reign like shells on the shore. And may your limits be unknown. And may your efforts be your own. If you ever feel you can't take it anymore.
Esta és una cançó de les més emotives i esperançadores que hem escoltat per part de la corporació Provident de Las Vegas. Abel Steel, Brandon i el seu seguici fan èmfasi en com és de curta la vida, però també en recorda la importància d'enfrontar tot el que esta comporta. Sempre tenim en ment el nostre valor com a éssers humans i el fet que hem de suportar i superar coses que en el seu moment van semblar doloroses e insoportables.
Be still, one day you'll leave. Fearlessness on your sleeve. When you come back, tell me what did you see? What did you see? Was there something?
També els Beatles i la seva cançó Lady B també ens fa honor a este tema que tratem avui.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be.
No és només un himne a l'esperança i seguir amb la vida malgrat les dificultats. També és un tendre recordatori de com n'és de tranquil·litzar l'amor maternal en els moments complicats, sobretot en aquelles on sentim que tot ens sobrepassa i no sabem per on córrer.
For though they may be parted, there is still a chance.
that they will see. There will be an answer. Let it be.
També l'argentí Diego Torres, en la seva cançó Color Esperanza, ens recorda de que la vida pot millorar.
Ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Y es que la canción Color Esperanza, interpretada por Diego Torres, es un himno inspirador que parla sobre la importancia de mantener la esperanza y el optimismo davant de las dificultades de la vida. La lletra enfatitza que malgrat els obstacles i les pors que puguen sortir, sempre és possible superar-los i seguir endavant.
Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sé
ja no vull acabar la cançó en Old Love de Bob Marley i The Wailers. Diu la lletra: deja que todos pasen, todos sus comentarios sucios. Hay una pregunta que realmente me encantaría hacer. ¿Hay un lugar para los pecadores sin esperanza, que han lastimado a toda la humanidad solo para salvar a los suyos? Esta cançó va ser llançada en l'any 65 del seu àlbum Exodus de l'any 77. Old Love de Bob Marley la va escriure esta cançó enmig de l'agitació de les eleccions de Jamaica del desembre del 76, recordant com algunes de les èpoques més violentes d'aquest país. Algunes de les lletres tracten sobre la opressió, com els pecadors pagaren al final per les males accions. I si me permetis, Miriam, vull despedir-me d'esta cançó perquè l'esperança que tenim és que creem en la democràcia. Així que posa i lleva a líders polítics, ja que és l'única ferramenta que mos queda a tots els ciutadans de llevar quan toque als que han volgut enganyar als ciutadans. Jo ho dic perquè si no són, no se'n volen anar ells, com diu la lletra, per salvar-se ells i els seus, serà la gent amb el seu voto qui la farà, ho farà quan corresponga. I des d'esta cançó vull donar l'ànim a la província de València i a tots els valencians de bona voluntat. I vos despedim en esta cançó.
I jo vull donar-te gràcies per vindre a donar un poc d'optimisme a este moment que estem vivint i, com sempre, pues, t'esperem per a la pròxima.
Pues muy bien, así estarem.
Together to fight this holy Armageddon.
One love.
So when the man comes, there will be no doom.
One song.
Have pity on those whose chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of creation. Say it. One love. What about the one?
Necesito. quan estan a punt de ser les 2 del migdia, ens acomiadem fins demà. Well, are you ready to go?